Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Sed bienvenidos. Sariz Orión el control y Carmen Lainez al micrófono. Os envían sus saludos desde este nuevo cruce de caminos. Un programa que de entrevistas en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que hace ofrecernos un marco cultural amplio y variado para que sepáis qué ocurre en nuestra ciudad y en el total del territorio valenciano. Podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM de vuestro dial o seguirnos desde la página web de la radio y televisión de esta casa, donde encontraréis, ya lo sabéis, todos los históricos de los programas. Hoy vamos a hablar de valencianismo cultural y lo haremos con una de las personas cuyo perfil e influencia más se ha ido ampliando en esta última década. Académico de la Real Academia de Cultura Valenciana, vicepresidente de l'Orrat Penat, fundador de la entidad Foment de les Lletres Valencianes y uno de los socios de la editorial La Oronella. Nuestro invitado, Óscar Rueda, encuentra también tiempo para la escritura de diversas obras y para la dedicación a lo que es su formación profesional, pues no en vano es ingeniero geólogo por esta Universidad Politécnica de Valencia. Buenos días, Óscar, y muchas gracias por el tiempo que hoy vas a dedicarnos hablando de temas que deberían de estar más difundidos y la población más sensibilizada.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí y dedicarnos tu tiempo. Óscar, con el ingreso de personas jóvenes como tú en lo que habría de ser la única institución rectora de la lengua valenciana, la Real Academia de Cultura Valenciana, ¿hay confianza para un recambio prolongado?
La Real Academia de Cultura Valenciana es una entidad histórica, efectivamente, fundada en 1915, y ese recambio siempre ha existido. Está claro que el sistema de elección de los académicos está conformado de tal manera que es una dignidad vitalicia, salvo que el académico renuncie. Por un lado, se está promoviendo que los académicos que llegan a determinada edad tengan la opción de pasar a académicos de honor para dejar, digamos, más posibilidad de que entren académicos más jóvenes dentro del número máximo de académicos que tiene la institución, que es de 40 medallas. Y al mismo tiempo están las secciones con los agregados colaboradores. Es decir, los académicos conforman la parte principal de la entidad, pero luego hay toda una serie de grupos de trabajo que están conformados por mucha más gente, muchas más personas, estudiosos en todos los campos disciplinares de las diferentes secciones de la academia. Y, por tanto, la combinación de el conocimiento y la experiencia de los académicos con el de los agregados colaboradores, que los hay de muy diversas edades e incluso jóvenes, en algunos casos que aún están estudiando y que ya están colaborando con la academia, pues dentro de las penurias por las que pasamos últimamente y que, si te parece, luego comentaremos, de alguna manera, dentro de esos problemas, que efectivamente no los podemos soslayar, pero sí que la academia tiene posibilidades y siempre está constantemente intentando que, junto a las personas que están desde hace muchísimos años, pues como Amparo Cabanes, que creo, si no me equivoco, que es la académica decana en este momento, pues esa renovación y esa entrada de más personas se produzca continuamente para que el funcionamiento de la academia sea lo mejor posible.
Eso es estupendo. Actualmente, ¿cuál es la relación que mantiene la Real Academia de Cultura Valenciana con la Academia Valenciana de la Lengua?
Pues es una relación que no existe. Esto sería largo de contar. Es un problema bastante complicado. Para los oyentes que no conozcan la intrahistoria y los problemas de la normativización de la lengua valenciana, pues introduciremos que la Real Academia de Cultura Valenciana, en 1915, en aquel momento denominada Centro de Cultura Valenciana, ya elaboró pues una primera gramática, la gramática elemental de la lengua valenciana, de Lluís Fullana, en aplicación de las normas de 1914, que fueron unas normas que se pactaron en una serie de sesiones públicas en l'Orrat Penat, que es la entidad hermana, ¿no?, tanto de la Real Academia como de pues de alguna manera de aquella época de renacimiento de la cultura valenciana de finales del siglo XIX y principios del XX. Por circunstancias, que sería muy largo comentar aquí, esa normativa y ese modelo lingüístico equilibrado, plenamente valenciano, pero que al mismo tiempo huye tanto del arcaísmo en el que caían ciertos escritores de la Renaixença, relacionado con cierta influencia de la lengua catalana, pues se apartaba tanto de esa tendencia como de otra tendencia excesivamente vulgarizante que utilizaba la ortografía del castellano, y se apostaba por una normativa equilibrada que partiera de la lengua real del pueblo, la que se habla en este momento, pero dignificada. Eso, por desgracia, no acaba de triunfar en la sociedad valenciana por muchos motivos, políticos, motivos sociológicos, motivos de influencias externas, y surge otra normativa o otras normas ortográficas que serían las conocidas bases del 32, que realmente son la transposición de la ortografía catalana al valenciano. Esto, pues, ese problema sigue latente durante décadas, no se resuelve, digamos que queda larvado en la época del franquismo porque el movimiento cultural valenciano queda reducido a unas pocas decenas de personas y en la transición vuelve a surgir con toda crudeza. La Academia Valenciana de la Lengua, cuya ley de creación es de 1998, teóricamente, o eso nos contaban, lo que pretendía era poner fin a esa situación de conflicto entre aquellos que pensamos que la lengua valenciana debe continuar siendo una lengua y que tiene que tener un modelo lingüístico propio en el que el hablante materno se sienta plenamente implicado e identificado con él, y aquellos que están apostando por una dilución del valenciano dentro de una especie de superior lengua catalana que nos tendría que englobar a todos. La ABL, de ese supuesto propósito inicial, se ha decantado claramente por considerar el valenciano como una variante del catalán. Se ha significado por una postura errática a la hora de defender un modelo lingüístico propio, sin entrar ya ni siquiera en cuestiones ortográficas, es decir, que un modelo que se puede utilizar en medios de comunicación, en doblaje de audiovisuales, series, películas, en la publicidad, en las páginas web, en el etiquetado de productos, es decir, en todos aquellos ámbitos donde una lengua normalizada socialmente se tiene que utilizar. La Academia Valenciana de la Lengua no sabemos exactamente qué es lo que defiende, no ha apostado por ese modelo propio, sino que al contrario, ha acabado firmando pactos con el Instituto de Estudios Catalans que dan a entender que no va a dar un paso sin el permiso previo de la entidad normativa de la lengua catalana. Y en ese sentido, la Real Academia de Cultura Valenciana, que apuesta por esa normativa propia y por ese modelo propio para el idioma valenciano como la mejor manera para proteger su uso social y sus características, pues no se puede dar por la razón de que no nos podemos poner de acuerdo. Es una cuestión de raíz, no es una cuestión de pactar una palabra por la otra o una grafía por la otra.
Caray. Los miembros de la Real Academia de Cultura Valenciana, que pasaron a integrar las filas de la Academia Valenciana de la Lengua, cursaron baja en la academia a la que tú perteneces, ¿o siguen como académicos?
No. Cursaron baja. Ya no están en la Real Academia de Cultura Valenciana.
Pues mejor. ¿Hablamos de dos ortografías distintas o de dos concepciones lingüísticas distintas?
Efectivamente. Cuando hablaba de las bases del 32, ¿no?, que se presentan como una solución a la situación de anarquía que existe entre los diferentes escritores en la época finales de la monarquía de Alfonso XIII y la Segunda República, pues se presenta como una unificación exclusivamente ortográfica y que incluso permite ciertas particularidades que, curiosamente, hoy la AVL las considera como incorrectas. Con lo cual, esa es la primera cuestión a tener en cuenta. Pero esa pura unificación ortográfica, es decir, escribir con la ortografía catalana con ciertas particularidades, pero usando un léxico, una morfología, una sintaxis valenciana, eso poco a poco se va laminando, se va erosionando, hasta el punto que incluso el mismo nombre histórico y tradicional de nuestro idioma, que es el de lengua valenciana, acaba intentándose hacer desaparecer, ¿no? Por lo tanto, no es solo una ortografía, son dos modelos claramente diferenciados. El modelo de la Real Academia de Cultura Valenciana apuesta por hacer normal en la lengua estándar lo que es normal en toda la lengua valenciana, en todas las variedades que tiene el valenciano. Y la UVL, si bien es cierto que recoge en su diccionario formas valencianas, como también recoge las formas catalanas y en muchas ocasiones las formas valencianas se consideran vulgares, se consideran informales, o aun considerándose la primera opción, después no hay una instrucción o no hay un afán para que en los medios de comunicación, en la lengua de la administración, en la enseñanza, se favorezcan las formas valencianas propias. En la práctica eso lo que está haciendo es dar rienda suelta a que el catalán estándar, el catalán oriental de Barcelona, sea visto como la lengua oficial, ¿no? Y esa es un poco la diferencia más allá de la ortografía. No es solo una cuestión de ortografía, es todo un modelo lingüístico que comprende todas y cada una de las partes de un idioma.
¿Hubo en algún momento posibilidad de fusión o al menos de trasvase de datos, de información, de llegar a un consenso?
Bueno, esto es una pregunta difícil. Yo tampoco llevo tanto tiempo en la Real Academia de Cultura Valenciana. Yo puedo hablar de lo que he vivido desde dentro. Ha habido algún intento, a mi modo de entender, no solo fallido, sino altamente inconveniente por parte de algunas personas de intentar ese acercamiento, pero un acercamiento que no se proponía en una situación de igualdad. Es decir, obviamente no hay ningún problema, estamos en un país democrático y civilizado, en que dos personas o dos instituciones se sienten a hablar y a compartir información. Claro, la Real Academia de Cultura Valenciana, a través de la segunda sección de lengua, si vos me cambié al valenciano, ya que estén hablando de lengua valenciana, si me permets.
Yo creo que puedes mejor hablar en valenciano, yo te entiendo perfectamente.
Perfecto, pues el faremaicina
será estupendo, a mí me encanta, me encanta.
Así claro, que nosotros tota la nostra producció científica, des de diccionaris, gramàtica, informes, tot això s'ha anat enviant a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, és a dir, i de la mateixa manera, quan l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha presentat la seva gramàtica, el seu diccionari, nosaltres hem fet una sèrie d'informes en els que descrivíem per què pensàvem que aquest plantejament no era el correcte. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua mai ha fet una resposta oficial. De fet, donen-se compte de l'assunt. En l'estudi que ha publicat fa poc Pau Xiner sobre la producció literària en normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i sa producció literària abans de la creació de la VL aplega a uns números de que vora el 30%, a pesar de no ser oficial, vora el 30% de la producció total en valencià, sense entrar en qüestions normatives de lo que és valencià i de lo que no, se feia en la nostra normativa. Pues bé, com és possible que una entitat com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que teòricament el que vol és posar pau, no?, i que no hi hagi ni vencedors ni vençuts, no faça ni una referència en tota la seva producció, des de que se funda, a l'existència de la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, al vora centenar d'escriptors que l'han utilitzat i l'utilitzen actualment, i d'això, si vols, parlarem a continuació. Per tant, parlar, evidentment, se pot parlar, però no des d'una situació de desigualtat. És a dir, el que se pretenia en algun acostament és que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana renunciara a la seva consideració d'institució normativa de referència per a l'idioma valencià, que fora una entitat que se dedicara a estudiar el valencià, com si fora un institut de secundària que estudia el valencià, i que fora només l'AVL la institució normativa. I això, evidentment, és absolutament inacceptable, i més en una situació com l'actual, en la que no sols és que no siguem oficials, és que se mos discrimina. Se mos lleven ajudes públiques a les que tenim perfecte dret únicament pel motiu d'utilitzar una normativa, la normativa valenciana de la Real Acadèmia, que a més font oficial en l'època de la preautonomia, i simplement per aquest motiu se mos estan llevant unes ajudes a les que tenim perfecte dret com qualsevol altra entitat cultural, i els nostres escriptors no poden entrar en les escoles, no són coneguts per les noves generacions, perquè tenen prohibit, vetat, aquest accés a les institucions educatives. Baix aquests plantejaments és impossible res més que, bueno, pues, òbviament, quedar a prendre un cafè, a raonar, però res més, no se pot, des d'aixòs plantejaments que s'han mantingut des de fa 20 anys, a plegar a ningun acord ni a plegar a ningun enteniment que no siga una convivencia difícil.
Ya, difícil. ¿Qué labor se desarrolla en la actualidad en la Real Academia de Cultura Valenciana?
Bueno, la Real Academia de Cultura Valenciana és llengua, però és molt més que llengua. Tenim més, pues, una dotzena de seccions que no només es dediquen a la llengua, sinó també a la història, a l'economia, al dret, a l'etnologia, a la musicologia. És a dir, diguem que intentem alcançar tots els camps de la cultura valenciana per a complir els fins fundacionals, no?, de la Real Academia, que són defendre, potenciar, estudiar rigorosament tots els fets culturals valencians en qualsevol de les disciplines. I això, pues, se va desenrotllant a través de les diferents seccions, pues, que, pues, a través de jornades culturals, conferències, edició de llibres, edició de documentació, una edició conjunta anual dels anals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en una temàtica que se tria segons l'any i que els dos últims anys, perquè ha sigut una temàtica doble, pues, ha anat enfocat a l'estudi de totes aquelles manifestacions que són patrimoni cultural immaterial valencià i bé d'interès cultural des del punt de vista pues, tant de les festes com de les tradicions. Publicacions addicionals com, per exemple, la que dedicarem no fa molt a Blasco Ibáñez en el 100 aniversari del seu homenatge, no?, de l'homenatge multitudinari que li donà València.
Exactament.
I que, a més, coincidia en el seu nomenament com a acadèmic d'honor del, en aquell moment, Centre de Cultura Valenciana, en el qual, pues, en aquest llibre, a més, ha tingut l'oportunitat de col·laborar en un estudi sobre l'obra de Blasco Ibáñez que s'escrigué o se publicà en valencià, el qual, pues, no és massa conegut, encara que hi ha hagut alguns estudis anteriors. En fi, que dins de les, dels problemes que estem comentant de falta de mitjos, especialment per la falta de recolzament públic i sobretot per eixe nul o quasi nul recolzament públic en comparació a l'enorme flux de diners i de mitjos que tenen altres entitats de signe distint, pues estem treballant i continuarem treballant.
No, desde luego soy digno de admirar que con tan pocos medios hagáis tantas cosas, es verdad. El año 2021 se celebró el 40 aniversario de las normas del Puig. ¿Crees que la mayor parte de la sociedad valenciana las conoce?
Per desgràcia, hem de reconèixer que no. Hi ha moltíssima gent, jo pense que la majoria de la població valenciana està en la nostra línia. Això ho diuen totes les enquestes sociològiques. Inclús a pesar de 40 anys d'ensenyança oficial, al contrari de lo que sempre ha pensat el poble valencià respecte al seu idioma, però no devem parar. Eixe 40 aniversari de l'acte del Puig, que és, d'alguna manera, encara que les normes de l'acadèmia actual són del 79 i rescaten aquelles normes inicials del 14, fon en l'any 81 quan se feu un acte multitudinari en el monasteri del Puig, un lloc d'un simbolisme enorme per als valencians, en el qual se dona un recolzament a eixa normativa, s'aconsegueix que en eixe moment siga oficial, d'ús oficial. Per desgràcia, el canvi polític en l'any 82-83 expulsa la normativa valenciana de l'oficialitat, però ahí continuem, produint literatura, utilitzant-la en les nostres entitats, ensenyant-la en entitats culturals, com pot ser lo Ratpenat o l'Institut d'Estudis Valencians. És a dir, que és una normativa viva, és una normativa, si se vol, d'una minoria, però una minoria consciencial, una minoria que reclama els seus drets, que reclama el dret a existir, i una minoria que, a poc que tinguera uns poquets mitjos que poguera utilitzar per a difondre de la mateixa manera que se difon l'altre pensament, és a dir, el pensament de que el valencià no existeix i que no és més que català del sur, pues jo estic segur que tindria l'adhesió immediata de la majoria del poble valencià, que no té per què tindre res en contra dels nostres veïns, siguen els veïns que siguen, però té molt clar que és valencià, que parla valencià i que el valencià té una personalitat específica que se deu veure en tots els àmbits.
Pues sí. ¿Por qué se crearon estas normas y qué diferencias principales hay con la del 32? Uh-huh. Que son las teorías que se aplican ahora oficialmente, ¿no?
Las teorías teóricamente aplicadas, ¿no? Porque en la práctica no es así. Vaig a explicar-ho.
A ver, explícate.
Efectivamente, en l'any 32, eixe acord, al que per cert, pues, hi ha personalitats importants com el Pare Fullana o entitats com lo Ratpenat que protesten perquè no se'ls ha tingut en compte a l'hora de prendre eixe acord. És un acord molt minoritari en origen d'un grapaet d'escriptors que poquet a poquet, en l'any 32, van demanant firmes, apel·lant a l'esperit de concòrdia i que són unes bases ortogràfiques exclusivament provisionals. Això és aixina. En seguida, per desgràcia, ve la Guerra Civil, ve la postguerra, ve la dictadura. El món cultural valencià se queda reduït, com ha dit Adés, a unes poquetes persones. I aquest món cultural en el que estan tots, perquè en l'Orat Penat, en els anys 40, 50, 60, estan tots els valencianistes i aquells que ja tenen en aquell moment una convicció catalanista, pues ahí se va veient que conforme se veu les aspiracions de que el valencià torni a ser una llengua oficial, que s'ensenya en les escoles, que se generalitzi el seu ús social en una normativa concreta, se veu que n'hi ha dos postures clarament enfrontades, no sols en lo lingüístic, sinó també en lo cultural o inclús en la concepció nacional de lo que té que ser el poble valencià. Hi ha un trencament evident perquè les bases del 32 manipulades i convertides en les bases ortogràfiques catalanes que no sols vehiculen una ortografia adaptada a la fonètica catalana, que no a la valenciana, sinó, a més, tota una sèrie de lèxic, de modismes, de morfologia verbal i de qualsevol altre tipus, de sintaxis, de construcció de les paraules, que està substituint la llengua valenciana per la llengua catalana. Això no se pot tolerar. Això va paral·lel a una altra substitució en el camp simbòlic. Per exemple, se tracta de substituir la senyera històrica valenciana per les quatre barres, que són un símbol que representa el rei d'Aragó i que en el seu moment era patrimoni de tota la corona d'Aragó, però que evidentment ni fon ni és la bandera valenciana. La bandera valenciana, des de finals del segle XIV, és la senyera, de quatre barres roges sobre fondo groc i una corona sobre franja blava junta a l'asta. Clar, tot això, en aquest moment en el que a més se reivindica l'autonomia valenciana, lo que se veu clar és que n'hi ha que tornar, i això ho diu molt clar Miquel Adlert, que és una d'aquestes persones que en la seva joventut d'alguna manera se veu influït per aquest catalanisme ideològic que se presenta com una germanor, com una unió front a l'adversitat de no poder utilitzar en normalitat els nostres idiomes, i que ell en els anys 70, seguint les seues pròpies paraules, cau en l'engany i se n'ix del catalanisme. És dir, hi ha que tornar a la fidelitat valenciana, a aquestes normes que se pactaren en una sèrie de sessions obertes en la que tot el món va poder opinar en 1914, front a les bases del 32, que simplement eren quatre fullets mecanografiats, que eren una còpia, a més mal feta, no anem a estendre'ns més en el tema, de les bases catalanes en certs detalls que les valencianitzaven una miqueta i que no tingué ningú debat. Simplement diguem, bueno, pues anem a aclarir-vos una miqueta, adoptem això de moment i ja veurem el que fem. Pues adoptem això de moment i ja veurem el que fem, se convertia en un intent de substituir el nostre idioma per un idioma veí, pròxim, però un altre idioma. No? I, clar, i un detall que no m'agradaria deixar de comentar. Les bases del 32 no són la normativa de l'ABL. Les bases del 32, per exemple, uns detalls, no? Permetien escriure organitzar o normalitzar en una S, que és com ho pronunciem tots els valencians, sinó organitzar o normalitzar, que és com diu la normativa catalana i diu l'ABL. Se podia escriure València tal i com pronunciem tots els valencians, que és en accent tancat. És un absurd absolut que l'ABL diga que s'ha d'escriure València quan ningú pronuncia València, ningú valencià, evidentment. En català, casualment, sí que es pronuncia València. Però no podem escriure València en accent tancat tal i com ho pronunciem. Pues això sí que era possible en les bases del 32, o era possible, per exemple, el manteniment de la palatalització en els verbs incoatius, patixc, en una X, no? Tal i com ho pronunciem els valencians. Bé, sense entrar o molts altres detalls que podríem comentar, com
atre, comenta lo que quieras.
Atre, nosaltres o nosaltres, no? Formes com atre i nosaltres acceptades per les bases del 32, incorrectes per a l'ABL, el lo neutre tan injustament castigat per la normativa oficial, però que és una característica bàsica del nostre idioma i que, a més, utilitzem d'una manera perfectament coherent, el que passa és eixe que passa, lo que passa és això que passa. Pues bé, aquesta distinció entre el que passa i lo que passa, que tot valencià parlant matern fa sense ningún problema, és absolutament castigat d'una manera absurda, incoherent, incomprensible per la normativa oficial. Totes aquestes coses que les bases del 32 acceptaven són incorrectes per a l'ABL. És a dir, no és ja una lluita entre les normes del Puig i les normes de Castelló, que li diuen de Castelló perquè estos senyors, estos quatre o cinc primers, se reuniren en Castelló, bueno, bé, no és que foren unes normes de Castelló, sinó claro. Bueno, que se reuniren allí. Però és que aquestes normes no són les que defen l'Acadèmia Valenciana de la Llengua actual. O sigui, ja estaria bé que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tornara a les bases del 32, però això no és així. El que està defendent l'ABL és la normativa catalana, en la qual, en eixe inventari, en eixe diccionari, ha ficat carros de paraules valencianes, no? Com una espècie de diògenes filològic, bueno, per a tindre la... per a que no se tinga l'excusa de dir que les paraules valencianes no estan arreplegades en el diccionari, però a l'hora de la veritat, en un nivell oficial, no s'estan utilitzant les formes valencianes, no? En la qual és una hipocresia lingüística, si se me permet l'expressió brutal, no? I per què neix que eren les normes del Puig? Pues per tot el que estem contant, perquè era menester tornar a aquesta realitat d'una normativa equilibrada que siga plenament valenciana, només valenciana, i que servisca per als valencians de Vinaròs a Guardamar, valencià parlants en este cas, i de Vinaròs a Oriola, si parlem del conjunt de la societat valenciana, parle valencià o parle castellà.
I hasta dónde puede llegar lo que promueve la Real Academia de Cultura
pues,
Valenciana?
Això depèn de dos factors. Primer, de la mobilització social i del convenciment social, és a dir, que hi ha pressió social front als polítics per a que els polítics se donen compte de que no poden continuar per on van en este moment. I segon, que aquests polítics se donen per entesos i quan governen actuen de la manera que nosaltres creguem que deuen actuar. I per a això és bàsic, com a mínim, despenalitzar la normativa valenciana. Per desgràcia, la normativa catalana en València està absolutament blindada. Si vols, d'això parlarem a continuació.
Quan tu quieras.
A partir de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de 2006... en el qual s'inclou l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a institució normativa oficial, s'impon que, clar, una vegada l'acadèmia està dins de l'Estatut, per a llevar-la de l'Estatut, és a dir, per a desoficialitzar l'acadèmia, i ara parlarem d'aquestes condicions d'oficialització, pues seria menester, crec que era el càlcul, 66 diputats de 99 de les Corts Valencianes votant a favor, però no només això, sinó que això anar al Congrés i al Senat, ho aprovaren, se tornarà a València i se farà un referèndum, perquè és una modificació de l'Estatut d'Autonomia. O sigui que és gros, no? O sigui, per aconseguir això, té la marinera, no? Parlant col·loquialment. Si el que només se volguera canviar és la llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a que se mantinga, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha suficients recolzaments polítics per a llevar-la, però en una altra composició, anem a dir valencianista, no farien falta 66, però en farien falta 60, en la qual tampoc és que guanyen massa. No? Perquè també està blindar aquesta llei de creació, no és suficient la meitat més un de les Corts, no? Sinó que fa falta més. Clar, front a aquesta realitat, és molt complicat abolir la normativa catalana en València, perquè la llei ens l'han imposta així. Si estiguérem en l'any 1995, estaríem parlant d'un escenari completament distint, però en 2022 això és la realitat. Però despenalitzar la normativa de la Real Acadèmia, evitar que les entitats i els escriptors que utilitzem les normes del Puig siguem discriminats per utilitzar-la, tindre oportunitat de que se difonga en igualtat de condicions en tots els àmbits públics i reduir, de moment, el que no tenim més remei que respectar mentre no s'aconsegueix que aquesta majoria de 66 de 99... reduir l'ABL a lo que realment diu la llei, és dir, ús en les administracions públiques, no obliga a ningú més, és dir, en l'àmbit privat hi ha uns drets fonamentals, uns drets constitucionals a la llibertat d'expressió i de creació literària que en ningú moment poden ser conculcats per unes lleis de rang inferior, com pugui ser en aquest cas la llei de creació de l'ABL, i que eixa necessària oficialitat de moment, fins que hi ha una suficient conscienciació social per a que més de 66 diputats se donen compte de que no té ningú trellat mantindre aquesta entitat, pues, a partir d'aquesta realitat, intentar que el model lingüístic siga el més valencià possible a nivell oficial i que a nivell particular a nivell cultural, a nivell dels escriptors, de les entitats, se puga desenrotllar lliurement la nostra personalitat valenciana. Això és complicat, però és el que demanem a tots els partits polítics. Uns partits polítics estan oberts a aquesta proposta, uns altres, òbviament, se neguen en redó, però el que no pot ser és continuar en aquest estat d'anormalitat democràtica en el qual institucions culturals centenàries estan sent castigades oficialment per motius ideològics, i això ja que dir-ho clarament. Lo qual, lo primer és resoldre això,
claro.
És estar en una situació en la qual no ens trobem, és que això, inclús la mateixa declaració oficial de les llengües minoritàries, no? de la UNESCO, que te diu que no se poden produir pressions en la comunitat lingüística per a adoptar una normativa determinada, pues això és el primer, i a partir d'ahí, i a partir de la conscienciació social, aconseguir que els partits polítics se donen compte de que seguir per aquesta línia és continuar en la confrontació i, per desgràcia, en la minoració social de la llengua valenciana i en la pèrdua de l'autoestima general del poble valencià cap al seu idioma.
Pues a ver si se dan cuenta. Oscar, si te parece, vamos a tomar un respiro y escuchar algo de música, algo que tenga que ver contigo, que a lo mejor oyes en los momentos que estás escribiendo. Podría ser. ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, pues para comenzar me agradaría que poguéramos escuchar La Casa Vella, de Vicent Savall, una bellísima canción en letra de Anfós Ramón.
Preciosa. Pues vamos a escucharla.
Jo tinc una casa vella al poble on em vaig criar. Tinc un forcat i una rella i un lligo i una corbella que saben de treballar. És una casa que obliga a recordar als majors. Casa molt antiga que sap del gra i de l'espiga i de freds i de calor. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel portant al cor el missatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. I tinc el temps de l'escola i les llibretes en blanc. Tinc el colom que revola, el morter i la cassola, i la tauleta i el banc. Allí tinc el pas primer i encara el primer desig. La flor del taronger i el joc muntat al carrer i el trinquet i el set i mig. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel portant al cor el missatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. Thank you. I perquè la meua infància està viva en aquell lloc, ara que ho veig a distància, comprenc la seua importància i em dic per dins poc a poc. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar. Tinc el blat i la rosella i un somni entre cella i cella. Tornarà al poble tornar. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el mensatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar, tinc el plat i la rosella i un somni entre cella i cella.
Óscar, frente a aquellos tiempos en los que el valencianismo político llegó a tener poder, concejalías, consellerías, presidencia de las Cortes, diputados en Madrid y en Europa, ¿crees que hemos llegado al punto en que política, pero sobre todo también culturalmente, se esté luchando una batalla perdida?
Aquestes batalles mai són perdudes. Sí que és de veres que s'han perdut moltes oportunitats. Ahí hi ha dos fronts. El valencianisme té que ser una ideologia que tots els partits polítics d'alguna manera puguen adoptar, però també és de veres que no s'entén que en una terra, en una història, en una cultura pròpia, en una llengua com València, no existisca aquesta formació política arraïlada, i només arraïlada en València, no?, que puga reivindicar d'una manera completament lliure i sense anar nugat de peus i braços, no?, de braços i cames, el que els valencians defenguem i necessitem. Per això, òbviament, sí que és necessari un esforç entre totes aquelles persones que tinguin aquesta sensibilitat valencianista en lo polític per a que apleguen a un enteniment, no? Perquè la disgregació en moltes opcions diferents que a ulls de l'electorat són molt similars no ajuda a reprendre el que en dècades passades se pogué tindre, que és aquesta representació. I això paral·lel a la conscienciació de totes les forces polítiques, siguen d'àmbit estatal o no, en uns mínims de valencianitat referencial en lo cultural i lo lingüístic.
Pues a ver, la sociedad valenciana ha bajado de defensas con respecto a la lucha por mantener su identidad?
Jo pense que no. El problema és que, efectivament, al final les persones mos cansem, no? Quan lluitem per una cosa, reivindiquem i no veiem resultats, sí que és de veres que podem tindre la tentació de deixar de lluitar. Però això va segons èpoques. Ara tenim una lluita molt concreta, que és la del dret civil, per exemple. És una lluita constant per a que se mos reconega aquest dret històric, que a més també se reconegui en l'Estatut d'Autonomia. I això, pues, bueno, al final és una qüestió de constància, no? En el tema de la llengua igual, és a dir, al final és una lluita a mig o llarg de termini, i és una lluita en la que no devem de fallir. I en la nostra responsabilitat està animar a la societat valenciana per a que aquesta lluita no decaiga.
¿Tú crees que ahora el pueblo valenciano es más cobarde, es más cómodo ser rendido al igual que ser valenciano, español, catalán o lo que se tercie?
Jo pense que no. Sí que és de veres que les necessitats bàsiques de la gent sempre importen més i preocupen més a la gent que a tres necessitats que se puga pensar que són més secundàries, com la llengua, la cultura, les tradicions. Això és de veres, però també s'ha de fer veure que el nostre benestar també depèn, no?, de que tinguem una consciència de defendre els nostres drets. O sigui, no sols en lo lingüístic o en lo identitari, sinó en lo econòmic, en lo material, perquè al final tot va de la mà. És a dir, quan s'ataca la nostra cultura o s'ataca la nostra llengua, per què s'ataca? Pues perquè se vol que València siga un territori subaltern d'uns altres. És a dir, que no tinga una potència pròpia, siga en lo lingüístic o siga en lo econòmic. I ahí és on devem incidir. És a dir, la gent té altres preocupacions fonamentals i molt més primordials, òbviament, però al final tot va de la mà. I jo crec que no, que pot ser que els valencians tinguin un deficient coneixement de la seva història, de la seva identitat, que tinguem moltes influències que el distorsionen, però a poc que despertem aquesta consciència i aconseguim que se donen compte d'aquesta realitat paral·lela que alguns tracten d'amagar i tracten de soterrar, va aflorar immediatament aquest sentit històric de valencianitat.
Y Óscar, ¿crees que llegaremos a un punto de no retorno cuando la penetración del catalanismo, el autoodio valenciano y el aumento constante del número de desconocedores de nuestra idiosincrasia de lo valenciano sea mero folclore sin fuerza cultural, ni política, ni casi demográfica?
Ah, bueno, no tenemos una bola de cristal. A mi m'agradaria pensar que no. Portem 40 anys en aquesta dinàmica i així continuem, no? O sigui, que hi hem tingut, i no sols 40 anys, no? Pues mos podríem remuntar a la pèrdua dels furs per a veure tot un seguit històric de desgràcies, diguem, per al poble valencià, i encara continuem, no? Això vol dir que hi ha esperança, però, òbviament, a mida que les generacions que han conegut altra realitat per pura llei natural, doncs van deixant pas a unes generacions més joves. Si aquestes generacions més joves no tenen una referència més que la que li donen en una escola que estem comentant, doncs que no està transmetent uns valors culturals i lingüístics que són els que tocarien, doncs sí que correm el perill de que això passi. Per això és tan important que hi hagi un contrapès en la família, en l'entorn més bàsic, en l'entitat cultural, en la nostra, diguem, societat informal, més allà de la formalitat de l'escola, per a mantindre aquestes coordenades valencianes perquè en un moment donat més propici puguen tornar d'on no deurien haver eixit mai, que és dels àmbits més acadèmics. Per això és important, en aquest cas, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o el RATPENAT, com a entitats que mantenen també en lo acadèmic, en lo formal, en l'estudi, en l'educació, en la formació, ixa valencianitat que mai deuria haver desaparegut, pues, per exemple, d'una universitat que en 1918 fundà la Càtedra de Llengua Valenciana que regentava el filòleg Lluís Fullana i que ara, per desgràcia, 100 anys més tard, està defenent postulats lingüístics completament diferents dels que defenia fa 100 anys.
¿Y crees que habría alguna posibilidad de llevarla a los colegios, de llevar este pensamiento? Y...
Yo crec que sí.
¿Sí?
Però per a d'això... Efectivament, pues, fa falta organitzar-se. Hi ha molts pares i moltes mares que se preocupen per aquest tema, però se troben a soles. Inclús mestres, professors, que veuen la realitat, però que no s'atreveixen, d'alguna manera, a alçar una paraula més alta que altra per por a certes represàlies, no? Perquè això, pues, és molt problemàtic. Però jo penso que sí que és possible, i és possible sempre... fugint de la radicalitat, fugint de l'essencialisme i apostant per un posicionament cultural i de reivindicació dels drets. És a dir, nosaltres som valencians, tenim el dret a expressar la nostra cultura i la nostra llengua i per molt que hi hagi una cosa oficial, doncs bé, l'oficial és l'oficial de moment, però junt a l'oficial hi ha una altra cosa que no és oficial, que té dret a existir i que té dret a que siga coneguda pels nostres joves. I ahí és on hi ha que treballar.
Ai. A los valencianos nos pierde, como siempre, la división política en una minoría de partidos pequeños. ¿Cuál en asociaciones en que a veces están enfrentadas, incluso ortográfica y con el cisma que se produjo a raíz de la introducción de los acentos? ¿Por qué hubo esa reforma?
Amor, ahí es un tema complicado.
Que eso es complicado,
bueno,
¿no?
Las normas del Puig originals tenían accents. Això és una cosa que molta gent no sap, és a dir, la normativa del 79 que s'aclama en l'any 81 tenia un sistema d'accentuació complet. diferent de l'oficial, però un sistema d'accentuació complet que rebé certes crítiques, sobretot del catalanisme, que considerava que tenia un excés d'accents. I en una decisió posterior a l'acte del Puig, pues, se pren, diguem, un sistema d'accentuació que bàsicament elimina quasi tota l'accentuació gràfica excepte alguns diacrítics. Això també comporta problemes, sobretot per al coneixement de la pronunciació de certes paraules desconegudes i sobretot per a la moltíssima gent que depèn l'idioma valencià i que necessita saber com se llitgen les paraules, no? Això, pues, era Vox Populi, això és el que, pues, evidentment, jo no estava en aquella època en el valencianisme, però he parlat amb persones que han viscut tot allò de manera directa, en primera persona, era Vox Populi, que necessitaven tindre un sistema d'accentuació complet, com puga tindre el castellà, el portuguès, l'asturià o totes les llengües del nostre entorn. I en 2003 sorgeix aquesta necessitat en el si de la secció de llengua, se planteja d'una manera, diguem, ja sèria. En una primera votació, els membres de la secció de llengua voten a favor d'introduir un sistema d'accentuació complet, però el problema vindrà en quin sistema d'accentuació complet. Ahí apareixen dues postures. No hi ha un vencedor clar en el sí de la secció de llengua, això se somet a votació general de tots els acadèmics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i és guanyador un sistema. Un sistema d'accentuació que és el que defenien el pare Joan Costa i Boro López, front a l'altre que era el que havia propost Leopold Peñarroja. Això, pues, provoca efectivament una divisió, sobretot perquè hi ha certes persones que prèviament a prendre aquesta decisió aposten en un sentit o en altre, d'alguna manera intentant pressionar, no? Això és una cosa que, per desgràcia, encara no hem superat, però al final hem de tindre molt clar que tots tenim que anar a una. Que una normativa, hi ha que intentar, òbviament, que sigui una normativa unitària, és dir, que no hi hagi una excessiva variació, no? Quan és una claro. Qüestió purament ortogràfica, no? És una qüestió que no condiciona la manera de pronunciar, sí a la manera de llegir bé, i si hi ha la manera, pues, de que, pues, bueno, que al final el sistema d'accentuació completa també ens ajuda a remarcar les diferències respecte a altres llengües que tenen un vocalisme diferent al nostre. No? Jo confie que això, quasi 20 anys més tard, que se diu
pues
prontet,
si és verdad.
Acabarem resolent-ho perquè tots estem d'acord en l'essencial i aquest matís és un matís que és necessari
pues
tancar
sí.
definitivament.
Pues sí. Óscar, a este respecto, tú eres autor de diversos libros y uno de ellos dedicado justamente a estas cuestiones. El título de Futur, la normativa del idioma valencià, del 2014. Pues eso, si nos puedes tratar de responder a la pregunta.
Yo creo que té futur, però depèn de lo que fem. Ahí yo, bueno, és un llibre ja que té el seu temps, que ja va canviar des de 10 anys també, però... Per sort i per desgràcia, continua sent, pense, actual. Planteja una primera part la realitat de la llengua valenciana, perquè la llengua valenciana és una llengua i no és un dialecte, i a partir d'ahí, tots els que estem d'acord en això, pues, veure què podem fer perquè la nostra postura passe de ser aquesta minoria consciencià a ser la postura que s'adopta en un paradigma majoritari de la societat. Ahí fas una sèrie de propostes. Alguns estaran d'acord, altres no tant. Convide a llegir el llibre per a no desbudellar-lo. Però, d'alguna manera, el que hem de tenir clar és que no podem aconseguir coses distintes fent el que sempre hem fet. Hi ha que fer un canvi de xip. En el mateix que s'ha estat plantejant els últims 30 anys, no és suficient. I ahí ho
claro. El panorama más esperanzador para las normas del Puig sería un modelo en que institucionalmente se permitiera el uso de su ortografía o la de la Academia Valenciana de la Lengua.
Ay, ese es un debate complicado. ya hem dit que el problema es la imposibilidad o la casi imposibilidad en la práctica de llevar la normativa catalana de la oficialidad. Hi ha països com Noruega, que tenen dos normatives oficials, allí no se posarem d'acord entre els partidaris de l'ortografia del danès i els que volien una normativa pròpia. En Galícia passa el mateix entre els de la normativa gallega pròpia i els que diuen que té que ser la del portuguès. Això seria un pas necessari, insuficient, però per a pujar tota l'escala primer hem de pujar el primer escaló.
¿Sería necesario un congreso de la lengua valenciana para llegar a una nueva ortografía que introdujera gracias, tal vez, de la tradición trovadoresca, como la LH o la NH, y así separase más claramente a la
normativa catalana? Yo, personalmente, creo, y sobre todo después de la experiencia de la cuestión dels accents, que primer ens devem centrar en consolidar la normativa actual, que jo crec que està molt ben feta, i a partir d'ahí ja veurem. Però no, jo crec que ja no necessitem canvis ortogràfics d'importància, una coseta de detall, sinó consolidar aquest model que portem construint ja tantes dècades.
Óscar, eres también colaborador habitual del diario Las Provincias, y no en vano has publicado dos volúmenes con tus columnas, la Alambor, ¿es?
La Alambor, sí.
¿Cuáles son los temas sobre los que, en tu opinión, ha de hacer un activismo constante?
Tot el que estem parlant, no? Hi ha certa deixadea i cert, per no dir, molt de desconeixement sobre la nostra història i la nostra cultura. Ara estem veient, per exemple, en el tema de l'estàtua de Vinatea, en la plaça de l'Ajuntament, que se donen arguments peregrins per a intentar justificar lo injustificable, que és llevar l'estàtua de la plaça principal del regne que ell defengué en la seva reclamació davant del rei Alfons el Benigne. Tot el que estem comentant, culturitzar a la societat, plantar aquesta llavoreta de la valencianitat, i ahir, pues, que vaig a creixent, no? Que vaig a reviscolant l'amor a les nostres coses.
Y Óscar, tu primer libro fue La señora valenciana, símbol de la libertad. En ese tridente que fueron bandera, nombre del territorio y lengua, ¿se puede decir que quienes manejaban los hilos vieron una suerte de justicia al dar la bandera al bando valencianista, la lengua al catalanista y el nombre del territorio ni a ninguno ni a otro?
Bueno, pues podria ser. Sí que és de veres, i ahí tenim una falta nostra, que el nostre valencianisme és molt sentimental, se queda en el símbol, però a tal volta no tant en la substància. Aixina que algo d'això pugui passar, però tenim que intentar que això se complete, no? I la part de la llengua és la part que tenim en este moment més complicada, i s'ha de completar perquè és de justícia històrica i de justícia sociològica en cuanto al sentimiento de la mayor parte del pueblo de Valencia.
Supongo que en los últimos 8 años las ayudas públicas hacia los RAPENAT y la Real Academia de Cultura Valenciana habrán sido mínimas, pero tampoco con quien está ahora en la oposición es que nadéis en la abundancia. El valencianismo se siente a veces moneda de cambio para algunos partidos que consigan votos de los que después se carcajean.
Això sempre va a estar present. Òbviament, els últims anys han sigut nefasts, horribles. No se pot comparar en ninguna etapa anterior. No se pot comparar. És un atac constant, conscient, conscienciat. I moneda de canvi sempre anem a ser. Això està clar. Per què? Perquè representem a una part important de la societat valenciana que va a votar. O sigui,
claro.
El fet de que siga moneda de canvi ja vol dir que alguna cosa pintem en la societat. En la manera en la que nosaltres sapiem manejar aquests fils, que puguem fer veure a la classe política que el que estem demanant és de justícia i que una part importantíssima, per no dir majoritàriament, del poble valencià està a favor, anem a aconseguir els nostres objectius. Així que la política és una ferramenta més per aconseguir el que portem demanant tant de temps.
Óscar, háblanos ahora un poco de tu faceta de editor.
Ah, pues ahí estem. Des de que mos passà Felip Benz el testic de l'Oronella en 2014, hem descobert un món que junta, pues bueno, els companys Ricard Folgado, Júlia Madeu Arias i Miquel Ramon, estem ahí insistint en editar llibres en bona llengua valenciana, junta als nostres subscriptors que fan possible que aquesta editorial siga viable en totes les dificultats que estem comentant, que no vaig a tornar a repetir. I la veritat és que es va dir que n'hi ha tants escriptors en la nostra normativa que no donem coll. És a dir, que tenim una llista d'espera per a publicar i per a editar llibres immensa, el qual és molt d'agrair i vol dir que la nostra llengua i la nostra literatura està molt, molt viva i en escriptors i obres de molta qualitat.
Però debe de tenir molta mucha dificultad, ¿no?, reflotar...
Sí, claro. Nosotros, además, estem configurats com a entitat sense ànim de lucre. No volen guanyar ningún benefici. És a dir, tot el benefici que se pugui obtindre se reinvertix en la pròpia editorial, en l'Oronella. I és difícil perquè tenim pocs mitjos, però les llibreries adopten els nostres llibres, els venen... la nostra distribuïdora es distribueix per totes les poblacions valencianes, estem en Amazon, en la nostra modèstia, ahí estem, al peu del canó, i el que ens deixen fer.
¿Tienes problemes per a la distribució? ¿Hay boicots per part de algunes llibreries en què tinguis tenir vostres llibres?
Hi ha llibreries que ens tracten molt bé, molt bé, i hi ha llibreries pues, que tampoc és que ens contemplen massa, però no tenen problemes en encomanar-nos llibres, sobretot si els encomanen prèviament. No ens hem trobat en ninguna llibreria que directament ens hagi tancat les portes per escriure en llengua valenciana. Altra cosa és en lo oficial.
Claro. ¿Y os habéis atrevido a llevar libros a Cataluña?
A portar llibres no, però sí que ne venem. De fet, tenim algun aficionat català que ens compra tot lo que publiquem. Tenim també algun subscriptor en Catalunya. I bueno, i està molt bé. No sabem si són valencians emigrats o catalans de naixement, però algo n'hi ha. Però nosaltres, Catalunya està molt bé per als catalans, però nosaltres el que volem és que siguin els valencians, és que se culturitzen en la seva llengua.
Lo de València per a nosaltres.
Exacte, València per als valencians.
Pues, Óscar, como bien sabemos, todas las cuestiones de las que hemos ido tratando son un ámbito inacabable y, por desgracia, que no resuelto con bien para todos los valencianos. Es una suerte de que personas como tú sigan manteniendo una llama encendida. Mil gracias por tus palabras y por un compromiso hacia Valencia que cada vez agradece menos la gente, pero que esperamos que cambien, ¿no?
Esperem que sí. Això, bueno, l'agraïment de la gent sempre el tenim i la qüestió és que se conega el que fem i invitacions com esta ajuden, per això estic enormement agraït perquè m'hagis invitat al teu programa i segur que ens tornem a trobar en aquests àmbits culturals que tant ens agraïm.
Exactament. Esperamos que vengas a contarnos más cosas y bueno, gracias por estar ahí porque es importante para nosotros.
A tu, Carmen. Gracias.
Y gracias también a todos los oyentes de Cruce de Caminos. Sara Isorio en la realización y Carmen Lénez, quien nos habla, os envían un abrazo lleno de cielo azul desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. ¡Sed felices!
Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.